Doncs això que dèiem, Xina insisteix en mantenir la política de Covid-0, però es compromet, això sí, a rectificar algunes de les mesures després de les protestes que s'han viscut aquests últims dies. Algunes, poques, n'hem vist. Ho dic perquè, clar, la censura de Xina és tan fèrrea que amb poques imatges hem pogut veure de tot el que està passant en aquest país. Tancaments, quarantenes forçades, estrictes controls fronterers han portat que les queixes, la gent es queixi al carrer, i fins i tot avui el portaveu de la Comissió Nacional de Salut, Mi Feng, ha assegurat que es corregiran aquests tancaments, aquestes quarantenes, per limitar l'impacte en la gent tant com sigui possible. Josep Corbella, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Ara parlàvem de la Xina, i el primer que li pregunto al Josep Corbella és per què la Xina insisteix en aquesta política de Covid-0?
Doncs mira, hi ha dos arguments. Un és sanitari i l'altre és polític. L'important és el polític, però el sanitari és el següent. Si passem de Covid-0, si passa a Xina de Covid-0 a Covid infinit, diguem, de no deixar circular el virus a deixar que corri, amb la quantitat enorme de població gran poc immunitzada que té, amb el sistema sanitari que té, amb molts menys llits d'UCIs que no tenim aquí, per exemple, i menys metges que tenim aquí, el que passarà serà que hi haurà molts casos de Covid amb gent gran vulnerable i, per tant, hi haurà molts casos greus i molta mortalitat. Aquesta és la raó sanitària. Però la de base...
Per tant, no estan ben preparats per afrontar una política de Covid obert, per entendre's.
No tenen la immunitat necessària ni el sistema sanitari necessari per conviure amb el virus com estem convivint nosaltres ara, com està convivint tota la resta del món ara. Però després hi ha l'altra qüestió, que és la qüestió política. Covid-0 ha estat una norma que ve del líder suprem xinès Xi Jinping, que té el do, s'atribueix a si mateix el do de la infal·libilitat. Si ets infal·lible, el problema és que...
Ell ho diu d'ell mateix.
És la figura del líder suprem. Sí, no es permet que es qüestioni res, i les persones que no el segueixen han estat apartades. No sé si recordeu l'últim partit de Congrés del Partit Comunista, sí, Hu Jintao, com el van fer fora fa...
Sí, sí. El van fer aixecar de la cadira, sí. I el van fer fora, sí, sí, com si s'hagués colat.
Aleshores, el problema de ser infal·lible és que també quan t'equivoques, t'equivoques fins al fons. I no tens ningú al teu voltant que et corregeixi.
Clar, perquè ningú s'atreveix a dir-te que potser hauries de fer-ho diferent.
Aleshores, si Xi Jinping ara renunciés a la política de Covid-0, tindria un cost per la seva imatge d'infal·libilitat. Per tant, no s'ho pot permetre. El que està fent avui, per exemple, és el govern de Pequín està dient que els problemes que hi ha ara no són causa del govern central de Pequín, sinó dels governs locals que estan aplicant malament la política. Mm-hmm. Però en qualsevol cas, la raó al final de per què es fa una política o una altra contra la Covid a tot el món ha estat sempre, la raó final és política. I perquè facis el que facis té un cost. Si deixes circular el virus, recordeu fa 2 anys, si deixem circular el virus, té un cost en termes sanitaris i socials, però si tanquem, té un cost en termes econòmics i també socials. I trobar l'equilibri entre aquests dos pols sempre té inconvenients per a algunes persones.
Perquè a Xina, que veiem que s'ha tornat a vacunar la gent, és a dir, de quines vacunes estem parlant? Quines vacunes són les que s'administren?
Xina ha desenvolupat les seves pròpies vacunes des de fa temps.
Se sap si són eficaces o no són eficaces? Si estan al nivell, per exemple, de Moderna, la Pfizer, les aquestes del...
ARN.
De l'ARN, sí. O no se sap...
Sí, hi ha estudis que s'han fet a diferents països perquè aquestes vacunes no només s'han administrat a Xina, sinó també a altres països. Per exemple, l'estudi més gran que s'ha fet recent és a Hong Kong, amb dades, si no recordo malament, de 7 milions de persones, on s'ha pogut comparar qui havia rebut una vacuna de Pfizer-BioNTech, d'RN Messenger, i qui havia rebut la Sinovac xinesa. I què s'ha vist? Doncs que la de Pfizer és millor, més eficaç. No és que la xinesa no sigui gens eficaç, ho és menys en tots els grups d'edat, amb una dosi o dues dosis per prevenir infeccions, per prevenir Covid greu, per prevenir morts, és una miqueta menys eficaç. Fins la tercera dosi. Amb 3 dosis ja l'eficàcia s'iguala i és molt alta. Però diguem que la de Xina és com si fos més dièsel i necessita més repris. Com que a Xina hi ha molta població vacunada, però molta menys vacunada amb tres dosis. I en els grups d'edat més grans, per qüestions culturals, són més reticents a vacunar-se que els més joves i més urbans. Què passa? Que precisament els més vulnerables que necessitarien més vacunar-se són els que menys ho han fet. I en el grup dels majors de 80 anys, si no recordo malament la dada, el 40% no porta tres dosis. Per tant, hi ha un volum enorme de milions i milions de persones que no estan ben immunitzats.
I aquesta política de Covid zero, fins quan es pot mantenir? És a dir, que evidentment hi ha una línia econòmica, però una altra és una qüestió sanitària. És a dir, pots estar en un bucle que sigui pràcticament infinit, no? És a dir, que no ho acabis mai. Perquè sempre hi haurà gent que tindrà Covid i aleshores tornaràs a aplicar aquests confinaments de Covid zero.
Mira, tot el que s'ha fet fins ara per Covid zero a Xina, que ha funcionat fins ara, ja no funciona. I el motiu pel qual no funciona és que el virus en aquests ja gairebé 3 anys ha evolucionat i s'ha fet cada vegada més contagiós. Tenim variants que ens han anat arribant que són més contagioses que les anteriors. I aquestes variants, les Omicron, han arribat a Xina. Per tant, les mesures que s'han aplicat fins ara de aïllaments de persones, confinaments de territoris, de testejos massius amb proves de detecció de virus, control dels ciutadans per geolocalització, tot això que fins ara s'ha fet per controlar el virus quan era menys transmissible i que ha funcionat, ara amb un virus més contagiós, ja no és suficient. Si vols mantenir Covid zero i que continuï sent eficaç, has de fer mesures encara més estrictes, en un moment que la població demana mesures menys estrictes.
Més flexibles.
Per tant, això no es podrà mantenir. Ara, com s'ho farà el govern de Pequín, com s'ho farà Xi Jinping per corregir sense que assumeixi...
Sense fer el ridícul.
Exacte. Això ja ho veurem. Com ho fan i quan ho fan. Suposo que la manera més esperable és que hi hagi un relaxament gradual de les mesures.
Parlàvem de vacunes, ara estem en campanya de la grip, hi ha la campanya de la grip i de la quarta dosi de Covid. Avui ens volies parlar també d'un prototip de vacuna universal contra la grip. Això vol dir que a cada país o a cada zona hi ha diferents tipus de vacunes contra la grip que s'adapten a segons el país, o com va això?
No, l'universal no vol dir que diferents països n'estiguin aplicant de diferents. Ara, tal com funciona ara...
Com funciona ara?
Doncs la grip és estacional, per tant, mig any afecta l'hemisferi sud, mig any afecta l'hemisferi nord a grans trets. Per tant, la vacuna que es posa a l'hemisferi nord és la mateixa per tot l'hemisferi nord. I la de l'hemisferi sud també és la mateixa per tot l'hemisferi sud i la defineix cada 6 mesos l'Organització Mundial de la Salut en funció de la previsió de com evolucionarà el virus de la grip, que és altament canviant. Aleshores, per què una vacuna universal contra la grip? El virus de la grip és canviant en dos sentits. N'hi ha un que és que el que ens obliga a revacunar-nos cada any perquè muta la proteïna de la superfície del virus. Si recordeu el tema del coronavirus, dèiem que té una proteïna que és la S, que muta molt i que és com un bròquil a la membrana del virus. Doncs el virus de la grip també en té una d'aquestes. Es diu H, d'hemaglutinina. I també canvia any rere any i per això s'han d'adaptar les vacunes. Però aquest no és el motiu principal pel qual es busca una vacuna universal. El motiu principal és que el virus de la grip, no cada any, sinó diverses vegades cada segle, fa un canvi brutal en el sentit que apareix un virus de la grip amb una proteïna H completament nova, que és el que causa les pandèmies. I aquestes pandèmies poden ser devastadores, com va ser la del 1918-1919, el que se'n va dir la grip espanyola, o no tant, com va ser la del 2009. Però, quan arriba una pandèmia de grip, el seu potencial de causar grans danys és enorme i potser comparable al que hem tingut amb el coronavirus. Per tant, es tracta de buscar una vacuna que pugui ser eficaç contra els virus nous que causin pandèmies. I com s'ha fet? D'aquesta proteïna hemaglutinina, la H, n'hi ha 20 tipus diferents a la natura. Se'n coneixen 20 tipus diferents. Ara les persones només ens n'afecten dues, la H1 i la H3, que venen de la pandèmia del 2009 i de la del 1968. Però en animals, en aus, per exemple, estan circulant la H5, la H7, la H9, la H13, moltes altres. Ara tenim a tot el món un problema de l'últim any, 2 anys, que és una epidèmia de grip aviària causada per virus H5N1 que està fent mal al sector avícola i que ha arribat amb aus salvatges, amb aus que migren a tota Nord-Amèrica, a Europa. Aquest virus pot infectar persones. Un cop infecta persones, fins ara no té una gran capacitat de transmetre's, per tant, no causa pandèmia. Però si adquirís alguna mutació addicional, potser aquest H5N1 podria causar una pandèmia. I cap de nosaltres té immunitat contra la H5. Per què es vol la vacuna universal contra la grip? Precisament perquè si hi ha una pandèmia d'H5, estiguem immunitzats abans. I això és el que s'ha buscat amb aquesta investigació.
I estem a prop o no?
Mira, aquesta és una investigació que l'ha fet la Universitat de Pennsilvània, que té entre els coautors un científic que es diu Drew Weissman, que no us sonarà de res.
No,
aquest home, no sé si te sonarà...
No és català.
Una científica que se llama Catalín Caricó.
No, cariño.
Pues mira, Catalín Caricó i Drew Weissman són les persones que van fer la investigació bàsica per fer les vacunes d'RNA missatger per desenvolupar la tecnologia de l'ARN missatger, estic entrebancant, i que guanyaran el Premi Nobel previsiblement els propers anys. Aleshores, aquest és un nivell de científics que no fan investigacions si no és per fer alguna cosa important. Per tant, sí que ho fa amb una perspectiva de que això tingui una aplicació. Aplicació immediata encara no. El que han fet és aquesta recerca, han fet aquesta vacuna amb totes les hemaglutinines possibles, han comprovat que és eficaç en ratolins, en fures, però encara falta tot el procés de...
No. En mono?
En micos no. En micos no s'ha fet. I falta tot el procés, diguem, de necessari perquè això arribi a les persones, que no és un procés ni ràpid ni fàcil.
Escolta, aquest dijous el Josep Corbella marxa a Madrid per entrevistar els qui seran els dos primers astronautes espanyols de l'Agència Espacial Europea en 30 anys, Pablo Álvarez i Sara García, que han estat escollits després d'un procés de selecció on s'hi han presentat, atenció, més de 22.000 aspirants. La tasca d'ells dos se sap o ara mateix és massa prematur?
A grans trets se sap, perquè el recluta l'Agència Espacial Europea, la missió concreta en què participaran, no. Són dos casos diferents. Mira, t'ho poso en context. L'Agència Espacial Europea, ara, els astronautes europeus van a missions a l'estació espacial. I aquesta és la generació d'astronautes que van néixer als anys 70, que van ser seleccionats l'any 2008, i que estaran fent la major part de les missions fins al final d'aquesta dècada, que es mantindrà l'estació espacial. Però la perspectiva de l'Agència Espacial Europea és que Europa seguirà participant en missions tripulades més endavant. Per tant, aquests astronautes nascuts als anys 70, doncs fa falta un recanvi generacional. I per això s'ha fet ara una convocatòria, que és la del 2021-2022, vol dir que on han estat seleccionats persones nascudes a finals dels anys 80, bàsicament. Mm-hmm. Aleshores, què faran?
Exacte, què faran?
El Pablo Álvarez és astronauta titular de l'Agència Espacial Europea, per tant, s'incorpora a la plantilla d'astronautes i es començarà a formar ja des del mes d'abril i anirà a missions que seran possiblement a la segona meitat d'aquesta dècada a l'estació espacial o ja la dècada vinent a la Lluna. I la Sara García Alonso és astronauta de reserva. Això què vol dir? Que no s'incorpora com a astronauta de plantilla, sinó que manté el seu lloc de treball. És investigadora del càncer al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a Madrid, el CENIO. Seguirà fent recerca de càncer i seguirà en contacte amb l'Agència Europea per formar-se com a astronauta per si més endavant pot participar en alguna missió. Per tant, la Sara García Alonso no té garantida la participació en missions, mentre que el Pablo Álvarez molt probablement anirà a la Lluna.
Doncs escolta, ja ens explicaràs què és el que t'expliquen. Dèiem que parlaràs amb ells dijous.
Dijous.
Dijous tindràs
No, que esta no sabe nada, la astronauta. Ay, no. Con todo, yo también quisiera ir, con todo rodeado de todo de astronautas, tío. No, esto de ser...
No, perdona, meitat,
que no, tonta no és.
Meitat homes, dices? Meitat dones. Sí,
ah, sí?
Les plantilles d'astronautes de...
Ai, mica europea, i mitat?
Sí.
Ah, vale, pensava jo ara.
Ja no t'interessa.
Bueno, aquí es demostra que, en fi, que tothom... O sigui, és el cas de l'Avani, no? Aquest punt de fer el comentari quan no en té ni idea del tema en qüestió. T'agradaria ser astronauta?
A mi me da igual, però jo rodeada d'astronauta...
No, te da igual. Te pregunto si t'agradaria anar a l'espai o no.
No, ir a l'espacio no, però estar ahí en la NASA, toda rodeada de astronautas.
Sí, però és que no, t'estic dient d'astronauta, perquè ells són astronautes.
A mi no, a mi ha de dar vueltas ahí como una noria y dando vueltas sin gravedad, a mi eso no. A mi, tú sabes eso pa'l pelo, además el pelo nunca lo tienes peinado, porque no hay gravedad.
Sí, aquesta és la preocupació.
Tot el ritual.
Sí, sí.
Home, t'estàs ahí 3 hores con las planchas, con el bibilí. Claro, tú estás ahí 3 hores peinando
de cara
que luego te pongan ahí en el ciberespacio, ¿no?
Pero a ti, Vane, lo que te atrae es toda la parte de quitarte la ropa de astronauta, ¿no?
Hombre, claro, tú sabes ahí las pruebas físicas que les hacen, que deben estar todos cachalotes, cachalotes.
Bueno, no ho sé si estan cachalotes o no. En tot cas, això ens ho explicarà el Josep Corbell el proper dia que vingui. No sé, els hi pregunta si han de fer preparar-se molt físicament o no.
En les pel·lícules, ¿vale? Que perden molta massa muscular quan estan a l'espai.
En les pel·lícules veu bastant... No tots estan molt catxes i més d'una una vegada a les pel·lícules he vist algun astronauta una mica nyiclis. Però bé, això en tot cas ja ens ho explicarà el Corbella. Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, molt bona tarda.
Fem una pausa i d'aquí uns moments parlarem d'un d'aquests llibres que és Vitamina pel cervell, sí, que no és altre que Retratarte, el llibre del Carlos de l'Amor.